És el darrer.
Però, sí, però si li ha d'arribar en algun moment estava... a Piqué...
Sí.
Estava escrit... Li arriba en un moment de dir... Hòstia, no, compta amb l'aparador, que és l'Inter...
I té una ocasió per reivindicar-se espectacular.
I si surt bé en aquests dos partits, després de dir... I ara traieu-me d'aquí. Que en el moment més delicat i sense haver jugat...
Sí, però quan torni a l'Aujo i quan el trauran...
Roger, tampoc és cap sorpresa. Jo no vull anar ara de visionari, però fa tres setmanes vam comentar que per Xavi... hi havia un dels tres capitans que era imprescindible, que era Busquets, que hi havia un que jo considerava imprescindible, i vaig dir que hi hauria un jugador molt necessari aquesta temporada que es deia Gerard Piqué. Jo vaig dir abans d'aquestes lesions, però era evident que tard o d'hora Piqué seria una peça important. No sabia que tant ni tan ràpid.
Però clar, una cosa és que sigui important perquè no tens res més, i l'altra perquè es guanyi ser important.
No, d'acord, però no. El tema és important. El tema és important.
Sí, però el dia d'Inter...
I ara es converteix en imprescindible, que no ho tenia previst que fos interpretat. Perquè, clar, no es podia preveure que tres centrals caurien lesionats. Però ara és absolutament necessari. I vull dir una cosa. Cada vegada que ha jugat ho ha fet a un molt bon nivell. Sí. Diguem-ho tot. Perquè s'està sent una mica injust en Piqué pel fet que és veritat que no va tenir la generositat de baixar-se el sou en un moment històric de mancança econòmica en el club, on podria haver estat més generós. És cert, no tenia cap obligació, però bueno, podria haver estat més generós. No ho va ser. Oblidem aquest tema. A partir d'aquí, el rendiment del jugador ha estat sempre impecable, i per tant hem de felicitar, com a mínim, aquesta actitud. I l'actitud més enllà de la broma de la petanca, la seva actitud tampoc ha estat dolenta. Això és com altres jugadors van assentant-se per neveres al costat del camp i mirant el partit de costat, la seva actitud mai ha estat aquesta. I aquí vull trencar una llança a favor
dels dos, del
central de la Bonanova.
Jo crec que no és una qüestió del rendiment de Piqué, perquè si fos per rendiment, la temporada passada va ser el rendiment que va donar Piqué. És una qüestió ja de jerarquies, del canvi que està fent Xavi. Llavors, de dir, ara mateix hi ha jugadors que passen per davant, perquè si no canviarem mai.
En pues quin mira, moment, en el detall, per això,
en quin moment fem el canvi?
Pues amb la pinça al nas, però...
Jo crec que la prova és que Xavi no li estava donant l'oportunitat fins que ja no ha tingut res més, o fins que ha hagut de rotar i li ha donat el partit del Mallorca i el del Cádiz, si no m'equivoco.
Això ha estat així, però el tema és ara, el que dèieu, ara serà imprescindible.
Ara sí.
No crec que hi hagi opció d'inventar alguna cosa. Podries fer Marcos Alonso, però és que Marcos Alonso...
Els tres partits no els jugaran Eric i Piqué.
Bueno, clar, aquest és un dels problemes. Això és una mica el que jo volia dir,
no
si em permeteu, és que Gerard Piqué va curt de preparació. O sigui, clar. Gerard Piqué, per mi, ha jugat molt bé sempre al Barça, però, per exemple, a Mallorca, jo el vaig veure molt justet. Era un partit que no va ser exigit, perquè el Mallorca estava tancat a darrere, però físicament no el vaig veure ràpid, tampoc el vaig veure lúcid en pilota. És un central que sempre ha complert, però sempre li ha costat els inicis de temporada.
Ha sigut
una mica dièsel. Exacte, aquestes imatges que els últims 15 minuts està estirant perquè té els bessons carregats. Sí. Jugar tots els partits li serà difícil. Ara, inventar-te Marcos Alonso de central, Marcos Alonso és que gairebé no ha sigut ni lateral esquerre, ha sigut carriler esquerre, amb una defensa de 3.
No sé si Frenkie...
Lateral esquerre, vinga, te l'accepto. Ahir ja va jugar, o havia de jugar de central, i al final el va posar davant. No es va atrevir a posar-lo de central. Jo crec que amb un central amb defensa de 4 no el posarà, Marc.
Però Frenkie també el tenim lesionat. En tot cas, seria Sergio Busquets el que
podria
endarrer.
Sí, però crec que Frenkie torna, no? El Celta ja... Jo crec que el Frenkie ja torna. Sí. I el Koundé,
avui s'ha entrenat amb el grup.
Sí, i el Koundé jo crec que pel Clàssico creuen que arribarà. Creuen.
Tres dies amb el grup,
Esa és la clave de todo.
Tres dies amb el grup només.
Sí. Sí, però Frenkie algun minut pot jugar contra el Celta, llavors el necessites el dia de l'Inter, a Frenkie.
Yo creo de todos modos, yo espero ver a Frenkie en el centro del campo. No en... Es que yo creo que hay un gran problema en el centro del campo. Y no lo estamos viendo. Y parece que no lo queramos ver. Hoy me parece que leí una estadística que Pedri y Gavi habían conectado una sola vez en todo el partido.
Pasada. La de ella, el Albert Blaya.
Cuando precisamente el Barça se ha caracterizado porque el corazón de su juego sea el centro del campo. Ayer juegas con 4 centrocampistas encuadrado y eso no te genera a medida en la creación, no te genera absolutamente nada. Al contrario, acabas, no te quiero hacer ningún tipo de spoiler, acabas convirtiendo el partido en el Dembo esquema, es decir, todos los balones a Dembélé.
Me ha agradado aquel.
Aclarados continuos para que Dembélé se la juegue en 1-1 o en 2-1. Y al final, cuando tienes a centrocampistas como Busquets, como Pedri, como Gavi, y ves que no son capaces de interiorizar, no sé, a mí me pareció cuanto menos extraño. Y precisamente antes de su lesión, Frenkie de Jong yo creo que estaba dando ese paso adelante. Incluso como mediocentro. lo último, y yo creo que ya es más que una evidencia, a Busquets los partidos de Champions se le hacen muy largos.
RAC 1 en aplicació. RAC 1 a la teva butxaca. Us esperem a la setena edició de la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès. El diumenge 16 d'octubre, festa d'esport i ràdio. Informació i inscripcions a rac1.cat.
Tant la pilota, jo crec que de l'inici, evidentment, sortia neta perquè la Inter es tancava a darrere i el Barça no la va saber moure prou d'un costat a l'altre. Una cosa que es va fer per mi bé, o força millor a Mallorca, es va veure com a mínim una intenció de mobilitat, de que els interiors trenquessin a l'espai, hi havia allò que Lewandowski baixava, que els interiors s'anaven a l'espai, hi havia certa mobilitat d'intentar, tot i que no hi havia, estava colat al rival, intentar fer desmarcades en profunditat, ahir no, ahir van estar molt, molt quiets, Rafinha especialment, però Gavi també. Parlant de bandes també, evidentment ahir, si parlem, doncs el tema de la banda esquerra que no es va saber aprofitar. No ho sé, jo crec que en general, jo crec que Xavi naufraga, perquè ahir la veritat és que jo crec que Xavi doncs, surt tocat, sobretot d'aquesta primera part, perquè ell s'espera que l'Inter no li vingui a tancar-se d'una manera tan descarada. Jo crec que tot això, per exemple, el de jugar amb tres centrals, era perquè si tu t'esperes un rival que està al mig del camp o que fins i tot alguna acció et ve pressionar, doncs vols sortir jugant. Ahir és que et regalaven la pilota, llavors els dels tres centrals i et sobraven, que és el que vam veure a la segona part, que et sobraven i que podies jugar amb el 4-3-3. Vista tot el passat, de les coses que es podien fer millor ahir, evidentment aquesta banda esquerra no va funcionar. Jo vull remirar-me el partit. Veus que els primers minuts, quan l'equip jo crec que té les idees fresques del que els han dit a la banqueta, quan estan més animats, quan tenen la confiança, doncs Marcos Alonso i Rafinha jo crec que es mouen prou bé, que Marcos Alonso realment, com a mínim, es posa en la posició d'extrem. A mesura que el Barça va trontollant, cada vegada es retiren més i Marcos Alonso tira més endarrere. Ahir, evidentment, a toro passat, o ara vist, dius, home, posem un extrem, posem a Rafinha d'extrem, o si hem de fer que el lateral sigui extrem, doncs posem a Balde, no? No posem Marcos Alonso, que no és tan profund i sobretot en defenses tancades. Marcos Alonso és un potència, és córrer amunt i avall a partits d'anada i tornada, com va ser el del Bayern, vam veure la capacitat que té Marcos Alonso d'omplir el camp. Quan s'ha de filar una mica més prim, jo crec que Valdé et pot donar més aquest toc. I després el que ahir discutíem amb tu, Aleix, el que et deies de Pedri, no?
Sí, que jo estava desaprofitat perquè et regalaven la sortida de pilota i, per tant, que sortís la pilota Sergi Roberto i Busquets i que Pedri estigués allà entre línies, que és un mag, no?
Això és el que ens falta més, i abans ho deia també el Paco, no? Aquest joc entre línies. Jo crec que és el que és més difícil en el futbol actual. Hi ha molt poc espai entre línies. Allà on ens agradaria que rebin els interiors, entre la defensa i el mig del camp del rival, allà on es fa la passada final, allà on no has de tenir realment la gent de talent perquè hi ha molt poc espai i t'has de regirar, allà al Barça li està costant molt tenir influència. Jo crec que han passat molts partits, com li passa a Gavi sovint, doncs que no toquen pilota aquests jugadors. Pedri s'ha passat molts partits sense tocar pilota i això és una cosa que el Barça no es pot permetre. I per això jo crec que ahir Xavi, de fet, ho recol·loca tot perquè Pedri vingui a l'inici de la jugada, Pedri vingui a ordenar el joc del Barça. El joc del Barça està ordenat. El que passa és que segurament, doncs, veient que el rival està ja tan tancat i que l'inici de la jugada relativament és fàcil, no? Perquè l'Inter sí. ja està colat i ja te la deixa fer, doncs potser sí que haurien d'haver arriscat més, a dir, doncs vinga, que a l'inici la jugada ho faci o altre, ho faci Busquets, ho faci un central, i posem a Pedri, que en tocarà poques, però que les poques que toqui siguin influents. La veritat és que és una de les coses que segurament doncs, Xavi es podia haver matisat abans, perquè crec que el pla tenia sentit d'inici, però ben aviat també es veu que allò no acaba de funcionar, que es veu que l'Inter se t'ha colat més del que esperaves, que es veu que el carriler dret, que havia de ser Dumfries, que no juga, doncs no és tan alt i mereix una mica Marcos Alonso. Abans tenies justament la gràcia d'Alonso, també era que podia jugar d'una manera i d'una altra. I abans de la mitja part, Xavi podia haver fet ja un canvi.
Això està bé, perquè ahir Xavi s'equivoca i estic convençut que dimecres veurem una altra versió del Barça.
Segur.
No? Perquè ell sí que té la capacitat, no, de dir, escolteu, va, doncs ja hem estudiat l'Inter, ja veiem què ens pot fer, o, no? O venir-nos a buscar o quedar-nos enrere, i per tant segur que dimecres veiem una altra versió del Barça.
Un comentari que volia fer respecte al que explicava el Marc era la posició, és la posició de Rafinha, no del partit d'ahir, sinó en general, la posició de Rafinha i de Dembélé. Els dos prefereixen la dreta. Però la rendibilitat de Rafinha per la dreta és immensament més bona que la de Dembélé. Dembélé és bastant caòtic, però pot jugar per la dreta o per l'esquerra. La veritat és que Rafinha, quan juga per l'esquerra, baixa moltíssim el seu rendiment. I en aquest sentit, aquesta banda dreta, que el Xavi està però de forma quasi obsessionada en que l'ocupi el jugador francès, francament, jo li donaria al jugador brasiler perquè el seu rendiment per la dreta és immensament superior que per l'esquerra.
Mira, a més, una de les coses que més em preocupa, perquè crec que podem parlar de tàctiques, ara n'hem parlat i en podem parlar moltes vegades, però al final, sobretot quan ja les defenses són tan tancades, necessites gent amb talent, gent amb confiança, gent que et faci una jugada, ja sigui l'extrem, ja sigui el punta l'altre dia com Lewandowski, o ja sigui un interior que te la trenqui. I el Barça tenia una nòmina de davanters molt bona, i ara hem començat a entrar en una dinàmica que tots se'ns comencen a pensar. I això és molt fumut, passa amb molts equips. Passa de vegades al revés, que quan t'entra el suplent et marca, i ostres, tots es van reactivant, i tots els tens bons, i tots els tens fantàstics. I ara el Barça està començant a entrar en una dinàmica que tots els tens angustipats, perquè Ansu, pel tema físic. En Ferran, perquè ja ve bloquejat de l'any passat. A Lewandowski sí que el tens bé.
Memphis lesionat.
Memphis lesionat. Llavors tenies, bé, Dembélé i Rafinha, tens aquest dilema. Dius, ja, però és que mira, saps què? D'acord, Lluís, però jo, Dembélé, és el meu cavall de batalla i jo me la jugo amb Dembélé.
De forma obsessionada.
De forma obsessionada, just. Però si t'estigués com a mínim sortint bé Dembélé, però és que ara ja venen dos partits grossos, han vingut dos, Bayern i Inter, i no t'ha sortit bé.
Cap dels dos, eh?
I Dembélé ja no comença a estar tan bé de confiança. I tu segueixes insistint en Dembélé, però és que comences a perdre Rafinha. Sí. Perquè, clar, Rafinha, acaba d'arribar, és bon nano, el que vulguis, però és titular a Brasil, i també l'estàs posant aquí, sempre allà on no toca, sempre allà on no toca, i després el canvi és al minut 60, i contra el Mallorca no juga. I, ostres, al final, aquest noi se'ns enfonsarà.
Escolta, saps què deia ahir l'Àlex Dalmas a la tertúlia, que em semblava molt interessant, que és dir... Era si el Barça només no va parar de centrar, perquè són 50 centrades, diu, per què no van provar de posar Rafinha a la dreta a cama canviada, Dembélé a l'esquerra a cama canviada, que les centrades el que fan és anar a porteria amb la rosca. I allà pot haver-hi un refús. Poden saltar dos jugadors, no tocar-la i que el porter se la mengi.
Sí, jo
aquestes centrades que van cap endintre amb cama canviada...
Dembélé no el volia posar a l'esquerra, jo crec que ahir, perquè havia de jugar entre línies i llavors les pèrdues haguessin sigut encara més...
No, a la segona part, amb el 4-3-3. Bé, ho va fer tard.
Sí, jo el que sí que crec és que
aquell necessites... fa el xut al pal, no?
És sí. Que, el que sí que necessites és que...
L'únic moment que Rafinha està jugant per la dreta, sí. En realitat.
Necessites que més gent et marqui gols. Només està marcant gols Lewandowski. Ah. Dels que tens del davant, Rafinha potser no seria el millor driblador del món, però és un extrem que marca gols. Però marca gols partint de la dreta, retallant cap a dins
i xutant.
I
amb la rosca que té. Clar,
que s'ha de xutar, que ahir es va xutar 3 vegades.
I Dembélé, per bo que sigui, Dembélé no ha marcat mai gols.
L'estadística quina era? 3 en els últims 33 partits.
3 gols de Dembélé en els últims 33 partits.
Vull dir que jo crec que sí que comença a arribar l'hora de dir, escolta'm, doncs posem allà Rafinha i que l'altre s'espavili.
Molt ràpid, si voleu dir alguna cosa futbolística, tinc el Dami que s'està pensant a Madrid i hem d'anar a Sevilla i vull anar a Lisboa també, digues.
Rapidísimo. Los 3 únicos partidos en que Lewandowski no ha marcado, el Barça no ha ganado. O sea, es que esta estadística te lo dice absolutamente todo. Si no marca Lewandowski, no marca nadie. No marca nadie. Pero yo, el gran problema que le estoy viendo a este Barça es que estás fiando toda tu suerte al jugador más impredecible de la plantilla, que es Dembélé, que es una moneda al aire constante. En otros tiempos, la responsabilidad la asumía Messi, que era un futbolista posiblemente el más fiable que hemos visto nunca. Pero esa responsabilidad tiene Dembélé, que es un jugador que a lo mejor te hace 3 recortes, una... No sé, hay un momento en la primera parte que creo que hace incluso 3 recortes, un intento de centro. Es un jugador que ni él mismo se entiende. Todo él es un caos. Si tú le das la responsabilidad al jugador más caótico que tienes en la plantilla, lo más normal es que no sea perjudicial para el rival, sino que sea perjudicial para ti.
Pero ven palmat 30 o 40 pilotes, no sé quantes va perdre.
38. 38 pèrdues, Dembélé. Doncs
pràcticament 40. I ell, equivocant-se molts cops, és el tio que et fa el xut al pal, és el tio que fa un slàlom, crec que és la primera part, que és l'única contra en condicions que fa el Barça, i la centrada que acaba en gol, que t'anulen.
Sí, sí. Sí.
O sigui,
però sol interviene ell.
Però és que jo crec que
Fernando,
és la...
però és que passa tot per ella, exacte.
Però jo crec que el problema és la dosi. O sigui, la medicina és bona, però clar, si et fots les 10 pastilles del pot el primer dia...
Bon exemple.
Igual tens una sobredosi.
Sí, però Fernando...
O sigui, has de jugar amb Dembélé, però no sempre.
Dembélé va tocar 99 boles. Què hauria passat si Rafinha hagués tocat 99 boles?
Correcte. Aquesta és la meva pregunta. Jo el que dic és als jugadors, per què li donen sempre a Dembélé?
Però el pitjor d'ahir no és que falli
driblings.
Clar, clar. El pitjor d'ahir no és que falli driblings, Dembélé, sinó és que cada vegada, si pareu, veieu el partit d'un altre cop i fem la pausa, moltes vegades que la té Dembélé i encara, a l'esquerra estan sols. I que no faci aquest canvi de joc. O sigui, que no la mogui una mica. Llavors, aquesta presa de decisions és el que el mata.
El 2-1, Marc, es pot fer o no? O sigui, el Sergi Roberto pot acompanyar-lo. És una jugada que és de tota la vida del futbol, eh? Jo, que he jugat d'amater malament, és allò que t'ensenyava de dir, escolta, mira, tires la paret amb el teu...
Fernando, jo he vist avui repeticions de Gavi, que es desmarcava quan tenia la pilota d'Embélé, feia una ruptura cap al carril del 8, que es diu, i no li donava la pilota. Que si va rebre una quan va entrar a la segona part. Damià López, Talismà, Madrid, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit a tots.
Molt bé. Com està la castellana?
Bé, doncs mira, precisament aquí estem, a la castellana, veient els taxis passar. Ara pocs cotxes, molts taxis, i bueno, hi ha la Fira d'IFEM aquí a Madrid, que està la ciutat plena, els hotels també plens, i bé, hi ara molta tranquil·litat, eh? Ara la gent ja ha marxat cap a casa, dimecres nit, dia tranquil·let a Madrid, encara que a Madrid a la nit mai s'està tranquil.
Sempre hi ha gent allà. Sí.
No, estem a mitjans de setmana, o sigui que demà no anem a Barcelona a treballar.
¿Però qué es, Dami, el Toni 2, lo que es?
Me suena, però fos sí, demà estat.
De lluny, de lluny. Ho tenen fent, no, Damià? 9 punts, 3 jornades, ja està, no?
Sí, de fet, la setmana que ve, si guanyen a Varsovia, que és on juga el Shakhtar als seus partits, doncs el Madrid ja serà equip de vuitens de final, haurà aconseguit una classificació express. Jo crec que si s'ho proposa guanyarà, avui s'ha vist, és molt superior, però avui li ha pogut passar el que succeeix de vegades en futbol i en l'esport en general, que si et relaxes, si et deixes anar una miqueta, i també si comences a perdonar i doncs davant de porteria no ets precís, que és el que li ha passat avui al Madrid, que li ha faltat precisió, doncs se't pot escapar al partit. Però vaja, jo crec que el resultat d'avui és enganyós, el Madrid podria haver golejat, i en última instància el Shakhtar li ha pogut donar alguna ensura en alguna oportunitat. Però et diria que l'actuació del Madrid, tot i que Ancelotti, ara l'escoltarem, diu que han jugat bé, per mi té un punt de decebedora, perquè especialment a la primera part, després s'ha animat una miqueta, però s'ha vist que el Shakhtar és un equip molt, 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 molt fluix. Molt. Perquè
doncs van no segons, tenia... Van segons al grup.
Sí, clar, no. I amb tot el mèrit, amb tot el mèrit del món van guanyar la primera jornada a Leipzig 1-4, que per mi el Leipzig és el favorit per passar com a segon de grup, ho dic sincerament, però és un equip que no té consistència defensiva i que vol jugar a la pilota, però tampoc té prou qualitat, excepte aquest Mudrić, que és un jove prodigi que apunta a grans equips anglesos, però tampoc té prou qualitat com per fer mal a un equip com el Madrid. S'ha vist en la falta de qualitat que tenen per treure la pilota, per arribar en perill a dalt, i si el Madrid arriba a voler-ho, hauria golejat, però després ha arribat el gol de Zubkov i aquí el Madrid no ha sabut reactivar-se, i clar, això és futbol, i amb el 2-1 doncs es podria haver endut un ensurt, però tenint en compte l'entitat del rival, avui era un partit perquè el Barça fes el que li ha fet Victoria Pilsen, que és golejar.
Agafa aire el Madrid, agafa una mica de moral després de l'ensopegada amb l'Osasuna, insisteixo, a només dos partits del Clàssic. El Madrid ha d'anar a Getafe aquest dissabte i després a Varsovia dimarts de la setmana que ve per jugar contra el Shakhtar, i llavors ja tindrà el Clàssic. Què s'ha dit a la sala de premsa, Dami?
Doncs Ancelotti, tot i les crítiques i les reflexions que li han fet, també per la proximitat justament del Clàssic, ell s'ha reivindicat i ha dit que han jugat bé.
Sí, por cómo hemos jugado, por cierto, hemos jugado muy bien, combinado muy bien en frente, no hemos acertado mucho en el último tiro, es verdad que hemos tirado muchas veces a la portería. Estos son partidos que a veces te se complican, si no es capaz de adelantar el marcador. Però al final jo crec que lo hemos controlado bien.
Declaracions d'Ancelotti a Movistar després del partit. S'ha dit a l'Eix que avui el Madrid ha jugat amb un equip titularíssim. Es pot assemblar bastant al que jugui contra el Barça el dia del Clàssic. Aquell dia jugarà amb Courtois per Lunin, que avui ha tornat a jugar. Courtois reapareixerà, veurem si a Getafe aquest cap de setmana o el més probable la setmana que ve a Varsovia contra el Shakhtar, perquè tingui ja minuts i rodatge abans de jugar contra el Barça. La defensa, la que jugarà el dia del Clàssic, és a dir, Carvajal, Militao, Alaba i Mendy. Ha jugat Benzema, ha jugat Vinícius, ha jugat Tchouaméni, ha jugat Valverde, ha jugat Kroos. No ho ha fet Modric, i ara que dic això de Modric em recordo que comentava el Marc Guillén ara fa una estona dient que el Barça a gairebé tots els jugadors els passa alguna cosa. Aquí al Madrid els jugadors que tenen alguna cosa és menor o no revesteix pràcticament importància. Courtois lesiona i és per 10 dies, Modric va arribar tocat de seleccions també per 10 dies, avui ha entrat a la convocatòria, Lucas Vázquez avui ha tornat també a la convocatòria, és a dir que tots els jugadors estan activats i quan tenen una lesió greu doncs es tracta sempre d'un jugador menor a la plantilla. Per tant, si no hi ha més lesions, el Madrid arribarà al Clàssic amb tota la plantilla al complet i Ancelotti podent escollir. Un Ancelotti que soltarem un segon document després de dir que han jugat bé, sí que ha reconegut que han d'estar atents i no cometre errades de concentració.
No, de estar más compacto, de no pensar que era fácil, porque a veces cuando tú te adelanta 2-0, que tiene un buen control, a veces pierde un poco de concentración cuando no tiene el balón, una carrera menos. Esto ha pasado en el final de la primera parte, más pequeñas cosas.
Doncs això és el que diu Carlo Ancelotti. A la zona mixta has pogut parlar amb algun jugador del Shakhtar Donetsk, no? Aquesta situació que estan vivint encara amb la guerra ucraïna.
Sí, era interessant saber com ho estan vivint i quin missatge tenen per transmetre, no? a nivell internacional, als mitjans de comunicació internacionals, i en aquest cas hem pogut parlar amb Alexei Subkov, que és el jugador que ha marcat, que a més avui ha pogut tastar la sensació de marcar un gol al Bernabéu, a més un molt bon gol de semitisora, caient-se amb cama esquerra. I bé, si vols, primer escoltem una breu resposta amb Subkov, jugador que porta ucraïnès, evidentment, com el 90% de la plantilla. Tenen un brasiler, un croat i un jugador de Burkina Faso. La resta són tots d'Ucraïna, perquè en el moment en què Putin va fer els primers ja moviments d'incursió a Ucraïna, els 13 jugadors que tenien brasilers van marxar, bé, del Shakhtar, del Dinamo de Kiev i de tots els equips ucraïnesos. Es van quedar només jugadors locals i per decret governamental. Si no, doncs la majoria també haguessin marxat. I va arribar un brasiler només, Taylor, que avui no ha jugat. Escoltem Subkov parlant del gust que suposa fer un gol a Bernabéu.
Feels very nice, amazing, but of course it could be better if you get some points here.
Doncs això diu Subkov al micròfon de RAC1, amazing, però llàstima que no hem pogut sumar cap punt aquí al Santiago Bernabéu. I de la seva situació, què, Dami, què t'ha explicat?
És aquest anglès que s'entén, Aleix?
Sí, anglès senzill.
Anglès, sí, no és anglès escocès.
Per participants, per...
L'opening.
Sí, molt bé, gràcies.
El First Certificate era complicat, provar el First. Sí. Bé, doncs no, li hem preguntat per la situació, com ho estan vivint. Hem de recordar que ara mateix el Shakhtar, com explicàvem, juga els seus partits com a local a Europa a l'Estadi Nacional de Varsovia i després juga a la Lliga. Juga els partits a l'IF i després doncs, ha anat jugant en partits contra altres equips i que és complicat. Ens ho explica el Subkov. Avions, trens, logísticament, s'acaba emocionant una miqueta, ho escoltaràs, diu, la veritat és que no sé què dir-te. Escoltem el tall en anglès sense doblatge perquè s'entén perfectament.
Oh, of course, everybody care about this, and everybody all the time reading some news. If it's good news, everybody is happy. Of course, it's difficult to travel in from one country to another country all the time. We spend the time a lot of in the bus, in the plane. So of course it's, but we understand everybody that our soldiers, for them it's also not easy, you know, and we cannot say nothing about this because it's just time on the way. So I don't know what to say.
Of course, hope to improve the situation.
Yeah, everybody wait this, and everybody happy when we get some good news from our soldiers.
Això, al final, Damià li preguntava que espera que millori la situació. Diu que sí, que espera que millori la situació també pels soldats i que hi hagi bones notícies. I que es passen moltes hores entre autocars i avions no, per creuar fronteres i tot plegat, però que no es poden queixar, no, perquè els soldats estan molt pitjor.
Sí, sí, que és molt difícil moure's, que estan pendents constantment de les notícies i, clar, qualsevol bona notícia doncs el genera un estat positiu, dintre de les dificultats, evidentment.
No ha de ser fàcil, la situació també d'aquests equips, jugar a la xarxa.
Escolta'm, us explicaré una altra cosa per completar, abans que comenteu. Sí. A la zona mixta hi havia dos periodistes d'Ucraïna, eren noies més joves, i els hi he preguntat, i m'han explicat que, clar, que són les dues úniques que s'han desplaçat perquè els homes, no, a no ser que tinguin un permís superespecial, no poden viatjar. No és un permís, diguem, de força major, com a periodista viatjar per cobrir el Shakhtar Donetsk, saps?
Ja, ja.
Aleshores han viatjat elles com a dones perquè els homes han d'estar al front.
Sí, sí. Si els reclamen, han d'estar lluitant per la pàtria, no? Per la seva pàtria, pel seu país, que és Ucraïna, davant d'aquesta invasió infame de Rússia i de Putin. Molt bé, Dami, a descansar.
Un últim detall, al Madrid li caurà una multa segur perquè no ha sortit cap jugador del Madrid a atendre zona mixta, la qual cosa també és estrany perquè la UEFA obliga, avui és un dia que han guanyat, tampoc ha passat res estrany, doncs no ha sortit cap jugador del Madrid a atendre a zona mixta. Bé. Dit això, doncs dissabte partit a Getafe, i ja sabem, la setmana que ve poden certificar el pas als vuitens i ja miren cap al clàssic del dia 16.
Ho anem seguint aquests pròxims dies. Gràcies, Dami.
Gràcies, bona nit.
Vinga, adéu-siau. Anem movent a Lisboa, també. Mm-hmm. Gemma Soler, companya de ESPN, col·laboradora del Tu Diràs, què tal?
Hola, Aleix, què tal, companys?
Molt bé.
Molt bé, mira, aquí, sortint de l'estadi de Lux, a l'Uber, tornant cap a l'hotel, després de viure l'empat del Paris Saint-Germain, que han ensopegat i, bueno, tenen moltes ganes de revanxa la setmana que ve, però la veritat que els hi ha posat molt complicat el Benfica, que és un bon equip, eh?
Sí, sí. Va segon, de fet, van empatats amb 7 punts, no?, en aquest grup.
Sí, són, exacte, són els co-líders del grup H i és un equip que va haver de jugar a la fase prèvia, que ha canviat d'entrenador, que ha perdut el seu màxim golejador, Darwin Núñez, un equip amb molts fitxatges nous i joves, i portaven 11 victòries consecutives. Sí que van empatar el cap de setmana, també anaven pensant ja una miqueta amb aquest partit, són líders a Portugal i a veure què aconsegueixen fer la setmana que ve a París, perquè és un equip al que li costa molt fer-li gols.
Sí, sí, el Benfica, que ja es va carregar el Barça l'any passat com a segon de grup, sí. I aquest any es pot carregar la Juve.
3, està jugant. Caure el Barça allà,
3-0 allà, és veritat.
Està jugant de nassos, és un equip molt divertit de veure, i avui s'ha vist.
Escolta, bon gol de Messi, Gemma.
Boníssim. Sí, sí, ha sigut espectacular la jugada que ha deixat, perquè estava en aquells moments molt bé el Benfica i ha deixat totalment munt a Dalús, allò que els aficionats deien que no amb el cap de què s'ha inventat aquest animal, un barret preciós, de fet jo he pogut entrevistar ara el porter, que és grec, i no pronunciaré el nom perquè ja...
Sí. Perquè és
així, perquè
una miqueta... Perquè és tard, sí.
Sí. Però deia que, bueno, increïble, no? No l'he vist venir i a part d'això ho ha parat tot, eh? I increïble. Ja va marcar el cap de setmana amb el Nissa un golaç d'aquells de falta del Barça, de marca de la casa, i avui també està en un moment espectacular, però clar, s'han encestat les alarmes perquè al minut 80 aixeca la mà i demana el canvi.
I què ha passat?
Res, missatge de tranquil·litat. Imagina't, jo que treballo per ESPN Argentina, imagina't com m'anava el mòbil. Jo, de fet, he baixat abans a la zona flash, perquè a més ja com que no estava el Messi, i l'he vist, ell s'ha assegut 2-3 minuts a la banqueta i després s'han anat cap al vestuari i ha anat sol amb una persona de seguretat només, o sigui, ja no hi anava el metge, ja en aquell moment caminava bé, caminava pues, com un tio que ha jugat al Parón Internacional tot amb el contra el Nissa i 80 minuts, però bé, i llavors l'hem preguntat a Christophe Galtier i ha dit que ha sigut per precaució, que portava molts minuts i que tenia un tema del vessó sobrecarregat, però que ni molt menys era lesió, sinó de fatiga de molts minuts acumulats.
Sí. Blacodimos, és el porter del Benfica. Que ho sàpigues, que quedi que el grec.
I ha tret una mà a Mbappé, brutal, també.
Brutal, ha fet un bon partit, Blacodimos.
No, els porters han estat espectaculars en aquest partit, hi ha hagut moltes ocasions.
Hola, Ballera,
Hola.
Què tal, bona nit. Sobre això de Messi que explica la Gemma Soler, que ha estat allà de l'ús, què pots afegir-hi?
Doncs, mira, que hi ha una informació de fa, qüestió de 10 minuts, de TIC Sports, que no sé si ve a contradir una mica el que ha dit Gaultier, que com deia la Gemma, ha dit que no hi havia cap mena de lesió i que és un tema de precaució. Teis Sports parlen de contractura, en fi, no ha de ser res greu, vull dir, però entre contractura i sobrecàrrega...
Fàtiga muscular.
Sí, a veure, jo crec que no és res greu, però potser hi ha una petita lesió, si és que, insisteixo, la informació de TIC, que sol estar ben vinculada amb Messi, és correcta, però és veritat que Gaultier ha tranquil·litzat a tothom, ha dit que no passa res, que ha estat una decisió del mateix Messi. Nosaltres ens havia estranyat a 10 minuts pel final que l'haguessin canviat. De fet, ho hem comentat aquí, però sí, ho havia demanat ell. És veritat que ha estat uns minuts al camp després de notar alguna coseta que no acaba d'anar bé, i és veritat, com diu la Gemma, que també ens ha sorprès, perquè hi ha hagut un pla a la banqueta al cap de 5 minuts i no l'hem vist. I clar, en aquell moment, que encara d'alguna manera no sabíem que el canvi havia estat per lesió, hem pensat, hòstia, no crec que s'hagi emprenyat tant. Doncs no, era perquè evidentment ha notat aquestes molèsties i que se n'havia anat cap al...
Però en general no sembla greu, pel que diu la Gemma, no, des de Lisboa.
Que
i
ningú
explica...
pateixi, que el juliol, quan arribi al Camp Nou, estarà en perfectes condicions.
Sí, aquí anava. S'ha parlat d'això, del tuit de Vero Brunati? S'ha parlat aquí a Lisboa, Gemma, del tuit de Vero Brunati o no?
Sí, mira, primer dic que jo tinc una teoria també al respecte. Mira, jo ara acabo de fer l'últim directe que he fet, és per ESPN, pel Pollo Viñolo, que és un periodista ultraconegut i molt amic de l'entorn Messi,
sí.
I ell ja tenia una informació que deia que era res, que era cansanci. Veurem si hi ha una mica de contractura o no, però que no era res important. I sobre el tuit de la Vero Brunati, et diré que ni fu ni fa. Jo hi vaig estar a la roda de premsa, com que només podies preguntar en francès i portuguès, i a part volia saber una mica què és el que demanaven els parisencs i tal, ningú va preguntar, ningú parlava d'aquest tema, no va tenir cap tipus de transcendència. Jo sé que ho vaig preguntar, però és que clar, pensa que és una gent que durant 2 anys han vist les portades de la premsa esportiva espanyola dient Mbappé és del Madrid. Vull dir que tampoc és que els hi donin tanta importància a aquest tipus de bulos que em veuen sovint. A mi sí que em va sorprendre que no li donessin cap ni una, perquè vulguis que no és una notícia, però és que ahir la roda de premsa, mira que va ser llarga, ni una pregunta a Gaultier per això, ni el jugador que va sortir, Danilo, res de res.
I a l'Argentina, tu que amb mi ESPN Argentina, allà se'n parla molt?
Hombre, sí. Allà sí, perquè més just ens va agafar en directe i ho vam estar parlant, que jo una mica puc arribar a entendre d'on pot venir aquest tuit, sense saber, lògicament, les fonts d'informació, però sí que és veritat que la Vero ha estat uns dies per aquí, per Barcelona, per Madrid, i suposo que ha pogut parlar amb gent del Barça, que li han dit una mica el que fem una mica el dia a dia, ja sabem, que és que per part de la direcció tècnica de Xavi estaria encantat amb que vingués Messi, que li agrada també la nova posició on juga, que creu que li seria molt útil, que creu que guanyaria més partits al Barça amb Messi que sense Messi, i en qualsevol cas, Messi és un jugador amb contracte amb el Paris Saint-Germain, així que difícilment pot haver-hi una aproximació tan gran com per segellar un contracte
gener, no?
A dia d'avui.
A partir del gener,
clar,
no?
Clar, a partir del gener sí, però és que, a part, a mi el que em diuen des d'Argentina és que Messi només té una cosa al cap,
que és el Mundial.
És el Mundial.
Home, i tant.
Això és claríssim, perquè tal com està jugant aquest any, l'any passat no el van veure a París, però ni una desena part, i ara està tornant a jugar.
La preparació pel pic de forma és claríssim. Bon, sí, sí.
Per això jo crec que s'ha notat res, que una mica cansat, jo crec que ni contractura ni res, s'ha notat una mica cansat i escolta, que hi ha Mundial.
Això, que jo crec que també li fa potser una miqueta de mandra el proper partit a Reims, no? És una hora amb cotxe, ara em comentava el Nico, que és el meu company càmera, que ell hi hauré d'anar, i és aquest típic partit que pot fer una mica de mandreta. Jo que he fet una mica de partits de l'Alicant, me'n recordo l'any passat a Anger, també li va fer una mica de mandreta, i no m'estranya.
Endavant, doncs que descansi aquest cada setmana contra el Reims i que torni a jugar molt bé contra el Benfica dimarts que ve. Gràcies, Gemma.
De res.
Adéu-siau. Obrigado. Obrigado. Buona noite. Buona noite. Gemma Soler, companya de ESPN. Mira, obro el debat. Tu sí, has dit, la zurda, que torni, no?
Absolutament.
Va.
Va, absolutament.
Però no tens cap dubte ni futbolístic ni econòmic, no?
No, i a més, a mi em mouen, a més de temes esportius, de temes econòmics, i de temes emocionals. I això és una història mal resolta que tenim l'oportunitat d'or de resoldre-la amb un llacet d'or, pues fem-ho. No tinc cap mena de dubte. I des d'un punt de vista esportiu, etc, de veritat, aquesta cama esquerra, on ell vulgui, quan ell vulgui i com ell vulgui.
Fernando?
Home, a veure, amb el cor et dic que evidentment que sí, perquè a més, quan ell va enviar el burofax no era el moment de que marxés, perquè era després d'un 2-8 i Messi no podia marxar així, però tampoc va haver de marxar com va marxar. O sigui, tampoc havia de marxar Messi com va marxar, i amb aquell regust tan amarg i aquelles llàgrimes que jo crec que ens van congir el cor a tots els que hem disfrutat tant amb Messi, perquè és que Messi ens ha fet disfrutar moltíssim. L'únic problema, o sigui, et diria que sí, però l'únic problema és veure si des de l'àrea econòmica el que demani Messi, partint de la base de que vulgui tornar Messi, ¿vale? El que demani Messi sigui factible, perquè el senyor Tebas crec que ja ha avisat de que el fair play tornarà a aparèixer i crec que són 200 milions els que s'hauran d'aixugar.
És una hipòtesi que estem posant, Fernando.
Clar, i sort que el Barça tancarà lo de Griezmann, que t'estalviarà la fitxa de Griezmann, que jo crec per això el Barça tanca aquest acord, que no són 40, però com a mínim t'estalvies aquesta fitxa de Griezmann.
Que són 20, no? Saperes, avui?
Sí, sí, aproximadament.
20 milions, eh?
20 milions i estalviar-te la fitxa de Griezmann.
Ramon.
I després és si el cos tècnic veu que això no li farà fer passes enrere sobre les passes endavant que s'han fet. És a dir, tancar la pàgina Messi va ser molt difícil, però es va tancar per força. Igual que vols tancar la pàgina de Piqué, igual que vas tancar la pàgina de Suárez, igual que vols tancar la de Jordi Alba i Sergi Roberto.
És una pàgina diferent, jo crec.
Sí, però vull dir que dintre de lo que és l'evolució lògica d'una plantilla que ho va guanyar tot, però que ja té una edat, evidentment, jo crec que Messi el que encara té més vàlua, perquè s'està veient, perquè és espectacular com està jugant, i es veuen gols, però les passades que està fent aquest any com a playmaker són... És brutal. Hi ha un vídeo que corre per Twitter fa dues setmanes, són 8 minuts, que me'ls vaig mirar, i era una col·lecció de passades de gol brutals, que no totes acaben en gol, però són passades de gol, i jo em pensava que era de tota la seva trajectòria al PSG. No, 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 no. Són d'aquesta temporada des que va començar 10 partits.
Mundial, eh? Mundial a la vista.
Correcte.
Aviam que fa el gener. Aviam que fa el gener.
Dic, amb 35 anys per 36, està jugant així.
Mundial a la vista, sí.
Home, evidentment, sí. Però amb Messi tot és curplàs, òbviament, i si vingués aquí seria curplàs. Però el que vull dir és que, jo crec que com a futbol, amb l'edat que té futbol per donar i vendre. Ara bé, és que no et condicioni econòmicament i que no et condicioni la plantilla, perquè amb Messi l'equip jugava d'una forma i sense Messi no juga massa bé.
Sí, hauria d'acceptar un rol diferent, amb això sí.
Clar,
hauria d'acceptar un rol diferent.
El Mundial d'aquí serà la Champions.
Però si hi ha un entrenador que li pot convèncer per jugar i per justament desenvolupar un rol diferent, és Xavi Hernández.
¿Tú, Paco?
Yo creo que los viejos amores son eso, viejos amores, y que ahí deberían quedarse. A mí me genera muchas contradicciones emocionales, porque ves los goles de Messi, ves que está en forma, ves que podría rendir muchísimo en el Barça, pero yo creo, y estoy de acuerdo con lo que estaba comentando antes Fernando, que ha costado muchísimo dar el paso generacional, de cerrar etapas, de ver ahora cómo Piqué, Jordi Alba están quedando un poco fuera de esas jerarquías en el vestuario. Y si volviera Messi, yo creo que esa regeneración de la plantilla posiblemente se detendría. Yo, antes de que Messi marchara, tenía la esperanza de que fuera el tutor de los jóvenes que crecían y que subían. Y no lo fue. Por alguna razón u otra, pero no lo acabó siendo. Yo creo que Messi en un vestuario tiene que ser el líder, tiene que ser quien mande, tiene que ser el mejor futbolista de la plantilla, tiene que ser el jugador... un poco el centro neurálgico
del
equipo.
Però no ho és ara.
Però per això és molt condicionants, Paco.
Sí, no, però perquè Messi...
Jo dic que la condició és que el rol sigui un rol diferent, efectivament.
Jo no creo que Messi pueda adoptar un rol que no sea ese.
Jo crec que sí.
Jo l'esperava en l'última etapa de Messi.
Com a últim any del seu futbol a alt nivell.
A mí me gustaría que regresara, sobre todo porque no tuvo una despedida, y eso sí que lo veo muy grave, no tuvo una despedida. Me gustaría que regresara, pero ya no en la condición de jugador, en cualquier otra condición. Pero yo creo que si volviera como futbolista, muchos de los pasos adelante muy difíciles que se están dando ahora se detendrían.
De las dents, Paco, de las dents.
¿Tú crees que es posible con Messi eso?
Yo creo que sí.
Bueno, y dicho esto, y acabo, yo creo que esta gran versión que estamos viendo de Messi está plenamente condicionada al Mundial de Qatar. Una vez acaba el Mundial de Qatar, la cabeza sufre una descompresión brutal.
Veurem el gener.
No, no, sí. Y tú que deies que los amores pasados son amores pasados, ningún amor como el primero.
Això també és veritat. Molt ràpid, tu què en penses?
Jo penso que, clar, com a prestigi, com a notorietat, com a història, com a tot, si tens l'oportunitat, jo entenc que s'ho estiguin plantejant i que el Barça ho hauria d'intentar. Jo crec que ho hauria d'intentar. Futbolísticament, clar, jo avui l'he vist jugar i és que és un espectacle. O sigui, té tot el futbol. O sigui, el té tot i, evidentment, que el vull. Ara vull aquest Messi. Llavors sé també tot el que condiciona. Jo aquest rol diferent, Lluís, m'encantaria. Jo també somio...
Sí, poso aquesta condició,
però no
clar.
El tindrà, però bueno, però jo ho sento. No sou molt de tocar de peus a terra i no m'ho crec. O sigui, per molta relació que tingui amb el Xavi, per molt tal, això dura un dia, dura dos... però després, tu a la feina, quan entres de nou, no entro, va, no, però, farem això, ara sí que tant sí que ho farem, sí que tant, sí, canviaré el rotllo, tal, aniré al gimnàs, ho faré tot, eh? No, parlo jo del que jo faria.
Dura dos mesos.
I, exacte, i al cap de dos mesos torno a ser la mateixa persona que era. Jo crec que Messi mira, serà el mateix que era ara, que ens ho volem permetre, que ho volem fer, que volem fer aquest passet endarrere esportivament ara mateix. Bueno, jo crec que val la pena, com a institució, val la pena. Ara, a curt termini, el però partit d'un o l'altre...
Em deixes fer un joc, sí, Alex? Deixa'm fer un joc molt ràpid. Jo us dic una alineació en aquest moment, ja veure què us diu, eh? Marc-André,
Ter Stegen,
Valde, sí. Piqué, Eric, Sergi Roberto, Sergio, Gavi, Pedri, Ansu Fati, Messi i Dembélé. Què us diu aquesta alineació?
Que hi ha alguns jugadors antics. Alguns que grinyolen aquí. Sí.
Us estic dient exactament com va jugar el Barça, excepte amb Messi, us estic dient l'alineació que ahir va jugar el Barça 25 minuts. Tots podrien haver estat amb Koeman. Hem fitxat 7 jugadors i ahir durant 25 minuts només dels 9 jugadors jugava Lewandowski. La resta estaven en l'època de Messi i en l'època de Koeman. I van jugar durant 25 minuts. Per tant, aquesta línia que us acabo de dir, l'única diferència és que ahir jugava Lewandowski en comptes de Messi.
Sí, però també va les circumstàncies, per tant, aquests... però sí.
Sí, evidentment que són les circumstàncies, que hi ha molts lesionats, etc. Però això dels temps passats, amb això us demostro que els temps passats també són temps presents, perquè les temporades tenen moltes vicissituds, tenen moltes casuístiques, i les coses es produeixen perquè es produeixen...
Veurem. Quants d'aquests segueixen l'any que ve si arriba Messi? Perquè Roberto, Piqué, ja veurem què acaba passant.
Ahir 10 d'aquesta alineació, 10 s'estaven jugant la classificació per passar 8 anys de final de la Champions League.
Mira, de Messi a Haaland. Ha dit alguna cosa interessant, Dani Aguilar, Pep Guardiola?
Doncs era un dels noms propis en el postpartit. Recuperem un document, blat pels companys de Movistar a sala de premsa, perquè se li ha preguntat a Guardiola, ho diem perquè ho ha dit el mateix Guardiola, i ha respost el mateix Guardiola, sobre aquesta presumpta clàusula escapatòria que podria tenir Haaland d'aquí un parell d'anys per afavorir anar al Real Madrid. Se li ha preguntat a Guardiola i realment Guardiola ha estat taxatiu.
No es verdad. No tiene una cláusula de rescisión del Real Madrid o de otro equipo. Pero no es verdad. Es lo único que puedo decir.
No, absolutamente
no. No estoy enfadado.
No, absolutamente no.
La gente habla y existen rumores que no podemos controlar. Solo podemos preocuparnos por aquello que podemos controlar. Lo importante es que él está muy bien y que está muy contento aquí.
Que está bien content es una evidencia.
Para tapar un chimpum, ¿eh?
19 gols en 12 partits aquesta temporada. Porta
content o hasta una
cosa. És bestial. Bé, doncs, segons Guardiola, no hi ha clausa alliberatòria pel Real Madrid ni per cap club.
Me seria maco un Haaland Messi.
Aquí queda. Sí, no? Un allà i un aquí.
Home, això sí que seria una parella, eh? Messi, no caldria córrer. No,
saps per què? No, perquè sortiria perdent Messi. A mi això no m'agradaria. Ara mateix amb Haaland. Sevilla, agut, vinga, tanca la tertúlia. Què ha dit Lopetegui a la sala de premsa?
I quina responsabilitat tancar la tertúlia, tu, buf! A veure, Julen Lopetegui, que ha estat molt elegant en el comiat.
No me voy a salir del raíl ni quiero emborronar una situación. Creo que la decisión ya se ha tomado. Ahora empezar a mirar para atrás no vale para nada. Hay que mirar para adelante.
Un Lopetegui que ha reconegut que la d'avui ha estat una nit difícil, tenint en compte que ja estava fora del club abans de començar el partit i que tan bon punt s'ha acabat el Sevilla, com hem explicat, ha fet oficial en un comunicat que deixava de ser l'entrenador del club.
La noche ha sido compleja, compleja porque, oye, nosotros también tenemos familia y mujeres y hijos como vosotros, y padres, y bueno, y lógicamente sufren con nosotros y bueno, pues ha sido una... momentos complicados, pero hay que mirarlos de frente. Los momentos vienen como vienen y hay que mirarlos de frente. Creo que hay una parte positiva, muy bonita, emotiva al final, donde de ese reconocimiento del público, que de verdad me lo llevo en el corazón para siempre. Eso no me lo puede quitar nadie.
I precisament amb aquest aplaudiment final de l'afició del Sánchez Pizjuán, el tècnic diu que se'n va orgullós després de tres temporades i escaig.
A veces lo que uno se lleva de las de los lugares o de los sitios donde ha estado es el cariño y el reconocimiento, ¿no? a lo que has hecho, y eso creo que es algo que a mí personalmente, lógicamente, me llena de orgullo y me hace feliz dentro de la situación de tristeza que tengo, ¿no?
I per acabar, l'agraïment a l'afició i al club amb el qual, entre d'altres coses, va aconseguir una Europa League.
El agradecimiento, un club que me vino a buscar a Madrid, mucho me vino a buscar a Madrid. Llegamos aquí en un momento complejo, duro, y construimos, creo que, cosas muy bonitas que terminan hoy. Insisto, el Sevilla seguirá sin Julen Lopetegui, será grande sin ninguna duda.
Doncs això és el que ha dit Lopetegui, a qui demà s'acomiadarà de manera oficial en un acte a les 12 del migdia. Aquí al Pizjuán ja part d'una dotzena d'operaris del club, només hi quedo jo, i han tancat els llums.
Molt bé, ja et deixem marxar cap a casa. No, ha plorat en algun moment, s'ha emocionat, Miquel, o ha estat una roda de premsa
tranquil·la? A la sala de premsa no, tot i que quan s'ha acomiadat de treballadors del club sí que li ha costat una miqueta, em fa l'efecte, ja fora de les càmeres, no plorar, ha plorat al camp, però em fa l'efecte que tot el que havia de plorar i tota la part més sentimental de la nit l'ha viscuda al vestidor abans de parlar amb els mitjans, aprofitant la roda de premsa del tècnic alemany, ja d'Inters, per poder deixar-ho anar tot al vestidor i arribar més o menys, haver-se buidat, per haver-se buidat el vestidor.
Sí. Se n'anirà amb la butxaca plena, això també és veritat, eh? Vull dir que... No, són llàgrimes, suposo que de sentiment i tal, home, però te'n vas tranquil, home, perquè
ja t'han fotut, ja
fotut fora. T'han fotut fora i... Ja està.
Ja li he fotut la galeta, ja li he fotut.
Molt bé, mi arma, una abraçada. Descansa.
Adéu, guaillo.
Adéu. Miquel Agut des de Sevilla. Que bé que ens ho passem. Escolta, de veritat, us vull felicitar. Quina gran tertúlia, de veritat. Quin ordre avui, a diferència del Xavi ahir, quin ordre avui, quin respecte, quin joc per l'interior, que ben obert a les bandes. De veritat us ho dic.
El pla de sortir de
el
la perfecció.
El pla ha sortit perfecte.
No estava Dembélé en la mesa, eh?
Com deia Aníbal a l'equipo A, m'encanta que els planes salgan bé.
Us he deixat acollonits, per això que ahir vam jugar amb 10 jugadors que jugaven en Koeman, eh?
Sí. Les lesions, el que han fet, no? I el que pot provocar els pròxims partits. Molt bé. Una abraçada forta, gràcies, eh? Fins demà.
Feliços.
RAC 1.
Els dies 7, 8 i 9 d'octubre se celebra la primera edició de la CBD Hemp Business Fair a la Fira de Cornellà.
Tres dies per conèixer totes les claus i novetats d'aquest incipient sector a través de la zona d'expositors, conferències, showrooms, food trucks i actuacions musicals.
No et perdis la Fira del Cànem i el CBD. Entrades disponibles a cbdbusinessfair.com.
Jo sóc el foc. Evitament. Des de 1963, estufes, calderes i xemeneies de llenya i pèl·let per a un hivern més sostenible. Descobreix també la nova marca ECA63, la qualitat Edilcamin en versió Smart. Per a més informació, edilcamin.com.
Arribar a casa és sentir confort. És tenir temps per a tu i per a qui més estimes. Temps per gaudir. A Masterpiel portem 40 anys decorant la teva llar amb sofàs i mobiliari pensats per al teu benestar. I ara, pel nostre aniversari, et portem nous estils, nous dissenys i nous conforts. Descobreix-ho a Masterpiel, a Via Augusta 184, a Comte d'Urgell 41 i a masterpiel.com.
Barnafil Tardor 2022, el 7 i 8 d'octubre a les Cotxeres de Sants.
Compra i venda de segells, monedes i articles de col·leccionisme.
Sorteig benèfic de segells de la Guerra d'Ucraïna en col·laboració amb l'associació Gerelo per recaptar fons per les víctimes.
Si vens i ens dius que ho has escoltat a RAC1, t'obsequiarem amb una entrada gratuïta al Museu Nacional d'Art de Catalunya per visitar el gabinet numismàtic.
Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, Direcció de Serveis de Comerç, Restauració i Consum. minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Minuts i la una, de seguida anem cap a Girona amb el Marc Mundet, on avui s'ha retirat la samarreta de Laia Palau, ho hem explicat durant la transmissió del Champions Juga a RAC1. Abans, però, encara en el món del futbol, avui s'ha fet oficial a Nyon, a la seu de la UEFA, que Ucraïna, ahir ho comentàvem ja, s'afegeix a la candidatura ibèrica d'Espanya i Portugal per mirar d'acollir el Mundial de Futbol del 2030. Oriol Jové, bona nit.
Bona nit, sí, així ho ha anunciat en roda de premsa el president de la Federació Portuguesa de Futbol, Fernando Gómez.
Portugal e Espanha a incorporar a Federação Ucraniana na candidatura ao Mundial de 2030. Para alguns, esta decisão pode parecer surpreendente e inesperada. Para nós, foi uma decisão lógica e natural.
En l'acte també hi ha participat el president de la Federació Espanyola, en aquest cas, Luis Rubiales, que està convençut que la candidatura pot guanyar i acollir aquest Mundial de Futbol d'aquí a 8 anys.
Esta candidatura tiene muchas cosas para ganar. La historia tiene estadios maravillosos, tiene gastronomía, turismo, tiene muchas cosas que están alrededor del fútbol. Pero hoy damos un paso más, porque por separado, Fernando representa el fútbol portugués, yo represento el fútbol español, Andrei representa el fútbol ucraniano, pero juntos representamos el poder de transformación que el fútbol tiene en la sociedad.
La inclusió d'Ucraïna no hauria d'afectar el número de seus a Espanya, que serien 11 d'un total de 14, les altres 3 serien a Portugal, però sí que podria fer que alguns estadis amb menys opcions se'n quedin a les portes. Podria ser, per exemple, el cas de l'RCD Stadium, amb un aforament una mica més just, en aquest cas d'uns 40.000 espectadors.
Doncs a veure què acaba passant amb aquesta candidatura, a veure si acaba guanyant o no, i què passa amb els estadis. No estarem pendents, queden encara 8 anys, imagina't. Gràcies, Jové.
Fins ara.
La notícia d'aquesta nit, com dèiem, l'hem tingut en el món del bàsquet a Girona, a Girona. Marc Mundet, hola, bona nit.
Què tal, Aleix? Bona nit.
S'ha retirat la samarreta de Laia Palau, el dorsal número 3 a Fontejau. Com ha anat?
Molt bé, ha sigut un acte senzill, però fet amb el cor, en el marc de la primera jornada de la Lliga Femenina de Bàsquet. A Laia Palau, que estava veient el partit entre l'Uni Girona i el València, darrere d'una de les cistelles, li han fet un passadís a la mitja part totes les noies de la base del club, amb un grup de nenes que lluïen totes les samarretes que ha defensat Laia Palau en les 27 temporades que ha estat en actiu, Universitari, Tarbes, Roscasares, Polkovice, Praga, Uni Girona, selecció espanyola, selecció catalana. No sé si era la samarreta de l'equip que va jugar un any a Austràlia, però vaja, hi eren totes les que hi havien de ser. Ram de flors, encesa de la samarreta dalt del pavelló al costat de l'Albert Sàbat, que es va retirar la setmana passada, i parlaments. Primer el president de l'Uni Girona, Cayetano Pérez, després ella i una sonora i llarga i càlida ovació de les 2.000 persones que avui hi havia a Fontejau. Molt bé, la veritat, Aleix, no crec, però t'haig de dir que sigui el colofó a la carrera de Laia Palau, eh? Penso que serà el colofó, l'entrada al Hall of Fame. Però, en tot cas, un acte que s'havia de fer i que, com dic, posa punt i final a una trajectòria esportiva de 27 temporades en actiu al bàsquet professional que havia desdit.
Doncs era la protagonista avui a Girona i el Mordet n'ha pogut parlar amb ella uns minuts. Laia Palau, als micròfons de RAC1.
Primer de tot, felicitats.
Gràcies.
Com es veu? Sí? Com es veu des d'aquí baix?
Bé, i ara que no hi ha tanta gent, bueno, es veu millor, no? Ressalta més.
Amb la Lloberes aquí, garlant de fons.
Va, que sentim a la Lloberes de fons.
Ha garlat sempre, eh?
Sí, aquí, donde hay marinero, donde manda capitán, donde hay capitán, donde manda marinero.
T'ha fet il·lusió?
El que això?
Sí.
Sí, el que passa és que he passat molts nervis, perquè ja fa molts dies que havia de ser i no va ser, i ara és ara, i jo sé que hi ha molta gent darrere el club treballant per això, que m'enganyen, em diuen mentides a la cara, saps? I llavors Jo, a mi no m'agraden gens ni les sorpreses, sí, ni aquestes coses. I posar-me aquí enmig, a mi em posa molt nerviosa ara.
Però és maco.
Respecto i em sento molt agraïda del que he dit durant. És molt cert, em sento super afortunada i molt agraïda del que em passa, del que m'ha passat, del reconeixement de la gent i de, bueno, i de que jo crec que també el meu valor com a, que vagi una mica més enllà de la jugadora, no?
Mm-hmm. En aquest sentit, és molt difícil triar un moment amb 27 anys. Vaig ser jo qui vaig descobrir. No sé si te'n recordes, lo dels 27 anys.
Me'n recordo perfectament del missatge aquell de la crònica d'aquella croniqueta que em vas enviar. Sí, sí, molt fort.
Hòstia, deu fer molt vèrtic.
Sí, bueno, però és igual, com que m'ho feu pensar cada vegada els periodistes, em feu allà la pregunta, ja, què recorda? Ja, que era el repàs, el balanç. Bueno, jo he fet molt repàs, he fet molt balanç, ja fa molta estona que em sento molt retirada, i ja m'ha donat temps com per haver de pensar tot això. Bueno, puc recordar moltíssimes coses, òbviament. Sempre em quedo molt a les medalles olímpiques, les Eurolligues, és igual, però la primera lliga amb el Barça va ser increïble. Llavors, a tota l'època Ros d'arrasar també, però la meva experiència per França i a ser una estrangera també, llavors els anys de Praga increïbles, vull dir, Polònia, vull dir que, és que tot m'ha anat molt bé, vull dir...
Això te la diem, t'has currat, però ha sigut una tia amb sort.
Molta sort, però ja sabem que allò de la sort no acaba de ser del tot veritat. Hi ha un puntet de sort, hi ha coses que sí que determinen, però has d'estar en el lloc perquè et passi el que et passa, eh? Si no...
Vull acabar amb una cosa que és només que t'ha donat Girona.
En Girona ha sigut...
Tu ets molt de Barcelona, sí. Tu ets molt de la Gran City, però és un fenomen també molt... que li ha passat al Marc Gasol. Que és a dir, de que heu vingut aquí i heu descobert una altra manera de fer, no? I ara mateix allò de que aquí t'estimes més, el papa o la mama? Era això?
Sí, és difícil. Bueno, de moment m'estimo més el papa o la mama que no sé què és Girona, perquè, bueno, Barcelona per mi, jo sóc una enamorada d'aquesta ciutat, però també fa molts anys que no hi visc i ara mateix em sembla un lloc meravellós per viure a Girona, sincerament. I a més, jo crec que al Marc també li passa el mateix, són llocs que hi ha moltes coses per fer, mm-hmm, que no dic que Barcelona no, però bueno, està potser una mica més copat tot allà, saps? Mm-hmm. I aquí tens més espai, hi ha... Bueno, els projectes ja han de créixer i bueno, Girona, jo quan vaig venir aquí, òbviament, la intenció estava molt clara, que era de, bueno, torno a casa i, bueno, casa, encara que jo no sigui, però que és casa, no? Sí, sí. I estic a prop, em vaig posicionant, vaig veient què vull, què necessito, on enfoco i, bueno, aquí a Girona doncs, he passat els últims 4 anys de la meva vida esportiva i, òbviament, té importància, no?
Laia, només dir-te una cosa, que gràcies per tot, per com ens has tractat, a tota la premsa que ens dediquem a això en general. Sé que has notat un canvi de lo que era quan vas començar a universitari a com has acabat, que continuï aquesta onada de creixement de bàsquet i de bàsquet femení. I res, desitjar-te molt de sort, ja parlarem un altre dia de l'Uni, que ha anat molt bé avui, que ha guanyat de 6. Hi ha hagut un moment que he pensat, hòstia, de veraix allà, ho vam rascar poder 7, 8, 10 punts. Però, escolta, que ha anat molt bé, moltes felicitats i que per molts anys.
Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres, que jo sempre dic que sense vosaltres, nosaltres tampoc existim.
Merci, cuida't.
Merci.
Laia Palau, avui, en el seu dia, en el dia que li han retirat el dorsal a Fontejau, i com deies, Mundet, avui que arrenca la Lliga Femenina, li han fet un bon regal també la victòria a l'Uni Girona.
Sí, sí, mira, molt ràpidament, eh? L'Uni Girona ha guanyat 68-62 al València, finalista l'any passat i un dels grans de la categoria, un partit que les gironines han començat a treure després del descans, remant molt, sabem patir. La victòria d'avui té la virtut de que l'Uni ha tingut una pretemporada molt complicada, sense jugadores, fitxant tard, amb contratemps inesperats, amb lesions, i el mar reús de boca que va deixar l'eliminació a semifinals de Lliga Catalana aquest cap de setmana. Però s'ha tingut la grapa per tirar-ho endavant i haver sabut aguantar un equip que sobre el paper ha de ser millor que l'Uni. Valoracions de Bernat Canut, l'entrenador al final del partit, al micròfon d'aquesta casa. Satisfacció en especial per la capacitat de patir.
Trobo que està bé guanyar patint perquè ens hem d'acostumar i ens hem d'acostumar que les coses seran complicades i que les haurem de batallar molt i que hi haurà pocs partits que els guanyarem al primer quart, no? I per tant ens hem d'acostumar a patir per demostrar que som superiors al rival. Crec que la victòria és moral i donarà una empenta a l'equip.
Avui han jugat els tres catalans. L'altra victòria catalana de la jornada, d'aquesta primera jornada de la Lliga Femenina, l'hem tingut a Madrid. Espectacular, amb totes les lletres a l'eix. Espectacular debut del Barça Sant Feliuenc a la màxima categoria del bàsquet estatal. L'equip d'Isaac Fernández ha guanyat de 47 punts a la pista del Leganés, 49-96. En un dia no ha sortit tot, i tot és tot contra un rival a qui els del Baix Llobregat els hi tenen guardada una xineta. És l'equip que fa dues temporades els ha privat de l'ascens. I avui, com diu el seu entrenador Isaac Fernández, enorme del minut 1 al minut 40.
Crec que des del minut 1 al 40 hem sigut clars dominadors del partit. Bueno, crec que des del minut 1 al 40 hem sigut clars dominadors del partit. La posada en escena nostra és molt bona, defensivament amb el pla de partit molt, molt, molt clar i bueno, amb la sensació de, doncs, bueno, de molt domini en el rebot, de poder córrer i a més doncs, sumat a que ens hem passat bé la pilota i les hem ficat.
La creu del bàsquet català avui a la Seu d'Urgell, mal partit del Cadí contra un dels que ha pujat de baix, el Jairis de Múrcia, derrota inesperada, 51-64, sobretot en una molt mala segona part. Era el dia que s'oferia el títol de Lliga Catalana a l'afició, la veritat és que el tret ha sortit per la culata. Jordi Acero, l'entrenador, no se n'ha amagat.
Ha sigut un desastre, parlant clar, moltes pilotes perdudes sense oposició, gratuïtes, no ens trobava a nivell ofensiu, la sensació de no saber què volíem trobar quan estàvem parlant, però no ser capaces de plasmar-ho a pista, i que, res, no queda altra, com els deia ara al vestidor, d'aixecar el cap.
A nivell anecdòtic, el Barça Sant Feliuenc és el primer líder de la temporada, que s'atura aquest cap de setmana, es juga a la Supercopa d'Espanya a Vitòria amb l'Unigirona com a únic representant català. Propera jornada, la setmana vinent entre setmana, només jugar el Cadí a la pista de l'Estudiantes perquè el derbi entre el Sant Feliuenc i l'Uni s'ajorna per la disputa, i aquesta sí que és important, a l'eix de la prèvia de l'Eurolliga femenina. L'Uni té una eliminatòria d'anada i tornada amb el Villeneuve d'Ascq, això és un equip al costat de l'Illa, al nord de França, i que la temporada passada va ser el segon al final de la Lliga regular, de la que diuen és la Lliga més forta d'Europa. Anada i tornada, de la que ja et dic, pariser, n'estarem molt pendents perquè marcarà tota la temporada del Unigirona.
Qui guanyi passa, no?, a la fase de grups de l'Eurolliga, per tant, important també a nivell econòmic i de prestigi per l'Unigirona. I demà arrenca l'Eurolliga masculina. El Barça no debuta fins divendres, però demà ja arrenca l'Eurolliga amb 5 partits que estan prou bé, no, Mundet?
Sí, no, són partidassos, eh? Mira, Asbel Villarreal, Armenia Milà, que és campió de França contra el campió d'Itàlia. Panathinaikos Madrid, clàssic. Maccabi Salguiris, un altre clàssic. València-Bascònia, dos equips que s'han gastat molta pasta aquest estiu. Bayern-Fenerbahçe, dos equips que han de ser els quarts de final. Molt nivell aquesta temporada, que pel Barça arrenca divendres contra l'Olympiacos. N'hem parlat amb en Sergi Martínez, alerta del potencial del dia del debut dels grecs, que la temporada passada van arribar a la Final Four.
Jo crec que és dels equips que més ha pujat, no, el rànquing de l'Eurolliga. La temporada passada va fer una temporada molt bona, va arribar a Final Four, sabem de quin peu calcen i res, sabem que hem de sortir concentrats des del primer moment perquè ens pot afectar el rest del partit.
Demà ja farem la prèvia amb calma i escoltarem xares, però ja et poso un antecedents de l'eix. Demà arriba a Barcelona a Isaiah Cannon. Qui és Isaiah Cannon? Tu recordes aquell jugador que l'any passat va fer callar el Palau Blaugrana amb un partit amb Donics Kazan?
Sí, després va haver una remuntada històrica i èpica.
Correcte. Ha fitxat per l'Olympiacos. I sí, el vestidor del Barça se'n recorda. En Sergi Martínez, RAC1.
Me'n recordo. Són coses que, bueno, et queden marcades. S'ha de recordar, no tindre rancor, però s'ha de recordar perquè són moments que a vegades fan mal i ara que tornem a tindre l'oportunitat de jugar un altre partit, sortir des d'un primer moment amb la mentalitat killer. Tot això agrada, tot això és part també del joc, però bueno, és això, hem de recordar i sortir ja per totes.
Sí, sí, s'espera una gran entrada divendres al Palau Blaugrana, per cert, una temporada més, els partits de l'Eurolliga RAC+1.
Sí, senyor, tota l'Eurolliga a RAC+1 a través de l'aplicació i de la pàgina web de RAC1.cat. Demà al bàsquet també en parlem en calma i recordem aquesta història d'Isaiah Cannon.
Sí, sí, demà tenim molta teca per explicar.
Molt bé. Una abraçada, Mundet.
Apa, cuida't.
Abans de marxar, com sempre, repassa les portades que trobareu demà als quioscos. Oriol Jové.
Comencem per Mundo Deportivo, que titula encara per l'escàndol arbitral de Milà. Titula Clamor. Ha consultat diversos col·legiats Mundo Deportivo i diu que tots creuen que les mans de Dumfries haurien d'haver estat sancionades amb penal. L'Esport titula per Griezmann, diu s'ha acabat, a principi d'acord amb l'Atlètic per traspassar-lo per 20 milions per l'Atlètic de Madrid. L'Esportiu, danys centrals, es fixa en la lesió de Christensen i que s'afegeix, vaja, les d'Araujo, de Koundé, etc. I que això doncs facilitarà el protagonisme de Piqué de cara a les properes cites del Barça. I a la premsa de Madrid, evidentment es fixen en la victòria del Madrid contra el Shakhtar Donetsk d'aquest vespre. El Marca diu pudo golear el Madrid i l'As diu mucho fútbol, pocos goles.
Doncs això ho podreu llegir demà a la premsa. Gràcies, Oriol.
Bona nit.
Bona nit. Gràcies també al Joan Ferrús, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Un dia més. Demà tornarem.